Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, d'ulleres de sol. Avui tornarem a gaudir d'una jornada assolellada i el vent del nord ja acabarà desapareixent.
El primer que hem de fer és donar detalls sobre aquest incendi que es va declarar ahir al vespre al Montgrí, que els bombers van donar per estabilitzat cap a les... Deixem-ho comprovar, cap a les... cap a un quart... tres quarts d'onze del vespre i que ja a mitjanit, a plena mitjanit exactament, van donar per controlat, estabilitzat abans i després controlat. Hauria afectat unes 4 hectàrees. De moment no tenim informació que estigui completament extingit, però sí que hi ha algunes imatges que realment fan llàstima. Ara caldrà descobrir com s'ha originat, d'on ve aquest foc. Però realment les imatges que podeu trobar a radiocapital.cat són llestimoses. Això passava el mateix dia en què Ràdio Capital emetia aquest debat electoral de Torroella de Montgrí, que de seguida repassarem perquè va donar per molt i va servir per acostar posicions i per veure com estan les diferències entre els diferents partits que es presenten a les eleccions municipals de Torroella de Montgrí, que es celebren el diumenge 26 de maig. De seguida ho repassem, abans tenim més notícies que us expliquem al Supermatí, a Ràdio Capital, a Ràdio Bisbal i a Extra FM a Costa Brava, també a l'antena de Ràdio Capital. Ahir va declarar al judici del procés Ricard Font, l'exsecretari d'Infraestructures de la Generalitat, que va dir que no van rebre cap sol·licitud pertinent per permetre atracar el vaixell dels Piolins a Palamós. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. L'actual president de Ferrocarrils de la Generalitat va assegurar que no es va fer el tràmit a través de la plataforma Due Port, ni tampoc es va recórrer una disposició addicional de la llei de ports que permetria que el ministre de Foment autoritzés el seu atracament directament per causes d'interès general.
L'habitatge i la gestió econòmica marquen el debat electoral per les eleccions municipals de Torroella de Montgrí, que va organitzar ahir al vespre Ràdio Capital. Ja som al quart dia de campanya, un dia en què l'agenda vindrà marcada per les propostes que es van llançar des de l'estudi de l'hotel del Mas de Torrent, des d'on cada vespre emetem un dels nostres debats. Vam escoltar sobretot propostes en matèria de comerç, habitatge i cultura. De retrets, pocs. Bona part dels candidats aplaudeixen la gestió que ha fet l'alcalde Josep Maria Rufí. El republicà no repeteix i ahir els candidats a succeir-lo es van veure les cares en un debat educat i sense grans estridències en què els candidats només van entrar al cos a cos a l'hora de defensar davant de Ciutadans que a Torroella no hi ha cap problema de convivència. Vam arrencar el debat demanant als candidats que resumissin els 4 últims anys de mandat i això va servir per saber com encararia cadascú el seu discurs. Pere Cuadros, de Ciutadans, no va deixar passar l'oportunitat de començar a criticar el govern municipal per la seva relació amb el procés.
I no entenem per què l'Ajuntament ha seguit amb aquest, diguéssim, amb aquesta idea de divisió i no treballar per tot un poble, en tot un comú, i que, bueno, ara resulta que també aquests partits venen amb aquesta idea, diguéssim, venen amb els seus plans.
L'exalcalde Jordi Cordón, de Compromís amb Torroella i l'Estartit, a qui van fer fora quan tot just havia passat un any de mandat, també va arrencar carregant contra els qui van impulsar la moció de censura.
Sembla ser, doncs, que hi hagi com una petita herència d'una feina, doncs, planificada, doncs, a principi de legislatura, en el qual, doncs, s'han anat fent i realitzant molts dels projectes, doncs, que es varen...
I l'altre regidor de l'oposició, en Carles Ventura, de la CUP, no era del tot crític.
Positiva en quant com acaba, perquè crec que s'ha avançat en diversos temes. Que es podria fer millor? Segurament, sempre es pot millorar i el punt crític mai s'ha de perdre. Però veiem que...
Ja dins del govern, així començaven Sandra Pibernat, de l'Estartit Som Tots, i Jordi Colomí, d'Unió i Progrés Municipal.
Hem pres decisions, començant per la mateixa moció de censura, i i valent per prendre decisions com ha sigut la RLT. La RLT era un tema que feia molts anys que en l'Ajuntament per encaixar-ho dins la legalitat...
Les Clarisses, tots els partits teníem clar que era, havia de ser un altre motor per al nucli antic de Torroella. I vàrem aconseguir un acord molt i molt beneficiós i ara ja tenim una idea clara del que hi ha d'anar-hi, perquè s'ha fet un bon projecte.
Els partits que anaven junts en les últimes eleccions i ara que estan en disputa són Junts per Torroella amb Junts per Catalunya, Sandra Bartomeus, i Esquerra Republicana, Marc Calvet.
Projectes com la Platera, com la zona esportiva, com l'ermita Santa Maria de Palau, tenim un primer habitatge social que no havíem tingut fins ara a Torroella. Per tant, hem engegat molts projectes.
Hem pogut tirar endavant projectes importants que portàvem en el programa. El més significatiu que n'ha parlat aquí és el de la zona esportiva, però també inversions en el nucli històric de Torroella, que feia temps que no es feien, com el Passeig de l'Església o la plaça del Lledoner. També destaquem molt...
De seguida van passar a parlar d'economia i es van fer propostes sobretot en matèria d'ajudes als comerços i a les empreses i també als polígons industrials. Dues propostes per impulsar el comerç de la mà de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana.
Hem pogut tirar endavant projectes importants que portàvem en el programa, el més significatiu.
Bonificacions fiscals per intentar de promoure que hi hagin noves obertures en aquests establiments que anem veient que a mesura van tancant en el nostre
centre. Desenvolupament local, de realitzar un pla de desenvolupament local amb tots els pobles del parc i a l'entorn del parc. A partir d'aquí, esperem que si això ho arribem a tirar endavant, podrem crear una àrea de promoció econòmica, que l'estem també treballant per tal d'ajuntar-la.
Sandra Pibernat va apostar per desenvolupar el sector nàutic i Jordi Colomí va reclamar ajudes per impulsar el polígon industrial.
A l'Estartit no hi ha un polígon definit, però sí que caldria i és necessari crear una zona on hi poguessin haver petites empreses relacionades amb el món nàutic. Amb això vull dir que l'Estartit és un lloc de la costa, allà on hi ha més activitats nàutiques...
El nostre polígon industrial no acaba de tirar endavant, que el nostre comerç no s'acaba de sortir. En això podem fer coses a l'Ajuntament? Estic convençudíssim que sí. Des de l'àrea de promoció econòmica, des de l'àrea d'innovació que l'àrea de promoció econòmica porta en Marc Albert.
Propostes en una línia similar a la de la resta de partits. Carles Ventura reclamava acabar amb la precarietat laboral i Jordi Cordona apostava per buscar models d'altres pobles.
Considerem que l'Ajuntament s'ha d'involucrar d'una manera molt, molt directa amb temes de precarietat laboral, començant per la pròpia casa, però també amb les contractacions i a nivell laboral, de perseguir la precarietat, de perseguir...
En aquesta línia de buscar models de comerç d'altres municipis que ha funcionat i mirar-los d'implantar-los en el nostre municipi, com hem fet a Torroella amb altres àrees. Vull dir, hem desenvolupat altres àrees al nostre poble emmirallant-nos en doncs, municipis externs que de veritat doncs, han funcionat. Doncs aquesta seria una guia i una de les coses doncs, que Compromís portem al programa.
Vam parlar d'habitatge, resumim les principals propostes que es van fer ahir a la nit al debat sobre Torroella en habitatge. Esquerra Republicana vol rehabilitar edificis municipals.
Les nostres finques, les finques municipals, o aquests edificis municipals que tenim a la mateixa plaça de la vila, rehabilitar-los a nosaltres. Perquè com podem anar a demanar a la gent que arregli les cases si nosaltres no arreglem aquelles que són...
Per Junts per Catalunya la solució passa pels grans propietaris.
Jo crec que la manera de mirar de captar-los és regulant. Jo us ho he dit sempre, mirant de regular via sancionadors en els grans tenidors i poder obligar-los a que posin aquests...
Una idea que s'hi apunta la CUP.
A posar taxes als habitatges turístics, perquè ens trobem que hi ha molta gent, propietaris, alguns d'ells, però de ser grans tenidors o directament grans tenidors, d'un volum important d'habitatges que els destinen únicament a un habitatge turístic molt estacional.
Però l'Estartit Som Tots avisa i apunta que aquesta no és la solució perquè els habitatges turístics, sobretot a l'Estartit, no estan preparats per viure-hi tot l'any. A Torrella hi tenen un problema any rere any amb el trànsit, les cues que es generen a l'estiu per entrar i creuar el poble. Bona part d'aquestes cues al vell mig de Torroella. Es van fer diverses propostes, però amb el consens general que tot això s'escapa de les seves competències. Per Sandra Bartomeu i Sandra Pibernat, cal avançar cap a un model de mobilitat diferent.
Bueno, hi treballarem i creiem molt, i bàsicament està encarat bàsicament en l'ús de la reducció de l'ús del vehicle. No?
Hem de facilitar aquesta connexió i desplaçaments i promoure un altre tipus de desplaçament que pugui ser a peu o pugui ser en bicicleta. Ja això facilitaria que no hi hagués aquest ús del cotxe per anar d'un lloc a l'altre dins el municipi.
Els partits del govern van destacar la feina de l'alcalde i el regidor de mobilitat per encapçalar aquest problema. Jordi Colomí va assegurar que s'ha avançat molt en la gestió perquè ara mateix s'ha remodelat el projecte de la variant per reduir l'impacte econòmic, perquè sigui factible econòmicament, i també reduir l'impacte ambiental. Això és el que ens deia en Jordi Colomí d'Unió Progrés Municipal. I el republicà Marc Albet remarcava que cal posar la vista en altres punts del municipi.
Hi ha dues línies de treball, una és interior en el municipi, millorar la carretera de l'Estartit creiem que és molt important per millorar-ne la seguretat, que això és una cosa nova que potser no s'ha comentat i que tots estem d'acord, aquestes variants que parlava la Sandra, i la feina que s'ha fet molt bé amb altres municipis per tal de que s'engegui aquest nou pont.
Pel que fa a la cultura, destaquem diverses propostes. La de la CUP.
Nosaltres proposarem la creació d'un espai polivalent, bàsicament, com tenen molts altres municipis més petits, una caixa on poder-hi fer aquestes festes d'entitats culturals, entitats juvenils o alternatives a carnavals.
Compromís amb Torroella.
Les entitats, però amb una gestió municipal, cultural, des de l'Ajuntament, puguem posar, doncs, no només de relleu el que és conegut Torroella de Montgrí per uns aspectes més fora de la, diguéssim, de gestió municipal, sinó que a més de dir, ostres, a Torroella es fa una gestió
la restauració de la
Junts per Torroella.
Maria Palau, que s'ha iniciat i es va fent a petites fases, continuarem fent aquesta feina, i a través del patrimoni natural tenim diverses propostes. Una d'elles, per exemple, a nivell d'anomenar-la, seria crear el catàleg dels arbres singulars del municipi.
L'Estartit som tots.
Al llarg del passeig de l'Estartit hi havia una exposició de tota la història relacionada amb el nucli antic de l'Estartit i els pescadors. En aquí s'està treballant per renovar tot aquest projecte, el que passa que evidentment no podem posar en valor tot això o executar-ho.
Esquerra Republicana.
Que gestioni aquest pla i que ens indiqui les línies cap a on cal anar al municipi per tal de conservar allò que tenim i quin és el camí que volem seguir. No perquè es deixin de fer coses individuals i que les entitats puguin seguir fent el que ells considerin oportú, però sí que tots tinguem una visió de conjunt que ens permeti...
De les sardanes,
Pere Quadros, de Ciutadans.
Incentivar-ho molt més, ja que som la... Bueno, vam ser... De les sardanes crec que seria bastant important incentivar-ho molt més, ja que som la... Bueno, vam ser fa temps, bueno, fa molts anys, el poble de Pubilla, ciutat Pubilla, perdó, de les sardanes. Jo crec que és una cosa on podem estirar molt i que crec que també s'ha deixat com una miqueta penjat aquest tema.
I vam acabar el debat amb la qüestió més tensa, amb la suposada problemàtica que va proposar Pere Quadros de Ciutadans, aquest suposat problema de convivència entre torroellencs. Així és com ho defensava Pere Quadros.
I encara jo vull aclarar una cosa, que un dels regidors de Blanes que va ser agredit aquell dia, encara espero, de part de cap de les persones que han aquí assentades, una lamentació per aquella agressió, fos d'un costat o d'un altre, no va haver-hi absolutament res. Jo crec que aquí es veu clarament quin govern teníem en aquest moment.
I clar, la resposta va ser directa de la resta de candidats.
Aquesta confrontació de què parla el senyor Quadros no existeix.
Va ser el dia que la Dolors Bassa feia 60 anys, si no recordo malament.
Dir que hi ha una manca de convivència en el nostre poble, la veritat és que és molt gran i no existeix.
Perquè jo no vull creure'm que a Torroella hi hagi tanta gent que visqui del dolor.
Cap proposta per Torroella, no tenen cap proposta municipalista, s'ha vist avui, no, ni idea del que passa a Torroella.
La confrontació la van venir a buscar a vostès?
I així és com van acabar el debat, amb aquest moment de tensió i amb un amb una crida a demanar el vot per cadascun dels partits. Recordem, teníem la Sandra Pibernat de l'Estatit Som Tots, teníem en Jordi Colomí d'Unió Progrés Municipal, teníem en Pere Quadros de Ciutadans, teníem en Marc Calvet d'Esquerra Republicana i teníem la Sandra Bartomeus de Junts per Torroella amb Junts per Catalunya i també teníem en Carles Ventura de la CUP. Recordeu, podeu recuperar el debat a radiocapital.cat i tot el seguiment de les eleccions a Ràdio Capital, també radiocapital.cat/municipals2019. El que farem ara és saludar, perquè em toca fer ja la secció de tecnologia i oci digital, i tenim amb nosaltres ja en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, bon dia. Bueno, tenim avui el Josep Lluís a un altre dels estudis de Ràdio Capital i aquesta connexió ens ha fet patir una mica. Escolta, com estàs?
Doncs mira, acabo de venir de córrer ara mateix.
Ah, sí? Bueno, mira, sí. Escolta, m'has de baixar una mica encara més aquest... volum d'entrada.
Millor ara. Val, perfecte. No sé si et deia que acabo de venir de córrer, mira tu, i a més he fet servir tecnologia, perquè faig servir una aplicació d'aquestes de mòbil que te compten els quilòmetres, el ritme, el lloc per on passes, i a més te permet compartir per WhatsApp i per Facebook i per Instagram aquests recorreguts tan fantàstics que un fa, i bueno, i després rebre tot el feedback.
I quants quilòmetres fas?
Avui n'he fet 6.
6 quilòmetres.
Sí, avui n'he fet 6 i bueno, m'he trobat més o menys bé. Tampoc és que hagi estat res de l'altre món, però he patit una mica. Però vale. Avui us volia parlar de WhatsApp, per cert.
Sí, digues. Mira, sí. A veure, parlarem de WhatsApp, però encara em baixaràs una mica més el volum d'entrada.
A veure, un momentet. A veure, és que el tinc pràcticament al mínim, No sé què està passant avui aquí.
Sí, no sé.
A veure si... Bueno, és igual, ja no tocarem res més.
Vinga, sí, ara sí.
Val. De WhatsApp, sí, perquè hem conegut fa res molt poquet, de fet jo tenia una sèrie de temes preparats per avui, però ara acabo d'assabentar-me que s'ha publicat una informació relativa a un possible forat de seguretat de WhatsApp que s'ha donat a conèixer ara fa molt poquet i que hauria permès a hackers accedir al terminal de l'usuari i instal·lar malware per robar dades. O sigui, la història de sempre, saps aquella d'accés per forar la seguretat. El que passa que ara la cosa ha estat una mica més greu pel fet que ha sigut una aplicació tan d'ús tan massiu com és WhatsApp, la que s'ha detectat que tenia un forat de seguretat i que permetia accedir als hackers al terminal de l'usuari i poder robar dades. Bé, la veritat és que al final tampoc és que l'usuari final pugui fer, valgui la redundància, gaire més respecte a aquests temes, perquè al final ens hem d'esperar a que WhatsApp solucioni el problema, a que publiqui una nova actualització i llavors actualitzar l'aplicació. I això sí que és molt important i és una de les poques coses que poden fer els usuaris quan passen coses d'aquest tipus, robatoris de dades, forats de seguretat en aplicacions, en sistemes operatius. El que podem fer únicament, l'única cosa que podem fer és esperar l'actualització del proveïdor, de l'autor de l'aplicació, i això sí, aplicar l'actualització el més aviat possible. En aquest sentit, és important i és recomanable sempre tenir les actualitzacions del sistema activades de manera automàtica. Perquè així, quan el dispositiu generalment troba una connexió wifi, no per les dades, el que fa automàticament és que quan hi ha disponible, quan el proveïdor llença una actualització, el telèfon al cap de poca estona va a buscar-la directament. I ja s'actualitza, no ens hem de preocupar nosaltres manualment de fer l'actualització. Val? També podien configurar el sistema perquè fes una actualització en qualsevol moment fent servir les dades, però clar, això seria una contínua despesa de dades que tampoc seria desitjable, no?
I Josep Lluís, com podem saber si nosaltres ens ha afectat aquesta fuita de dades?
Mira, de moment tampoc hi ha gaire més informació al respecte. El que sí que passa és que normalment aquest tipus de robatori de dades es fan, com deia, aprofitant forats de seguretat d'aplicacions, que el que fan és permetre als hackers instal·lar un altre software que funciona en segon pla. És a dir, no és que el robatori de dades s'hagi produït a través de WhatsApp, sinó que s'ha fet per culpa de WhatsApp, no? Perquè tenia un forat de seguretat que ha permès accedir a través d'aquesta aplicació al terminal de l'usuari i instal·lar un altre programa que el que fa és robar les dades als usuaris, no? Llavors, a vegades passa que en determinats terminals el que sí que podem notar és que la màquina va una mica més lenta, que consumeix més bateria. Bàsicament aquestes dues coses, que va una mica més lent del normal o que consumeix més bateria. Clar, que si estem parlant de terminals d'última generació, com els últims iPhone o els últims Samsung, doncs són realment dispositius molt potents, amb processadors molt ràpids, amb molta capacitat de memòria i de processat, i llavors detectar això és més complicat. Però en telèfons de gamma mitjana o gamma baixa és més relativament més fàcil de detectar això, no? Bateria que dura bastant menys del normal, aplicacions o en general el telèfon que funciona molt més lent de l'habitual, i això vol dir doncs, que tenim alguna cosa que va treballant per sota i que està fent que el rendiment sigui inferior. Així d'entrada és una de les poques coses que podem fer, a banda de tenir un antivirus. Però, sincerament, jo tenir un antivirus per un dispositiu mòbil no sé fins a quin punt realment és útil, tenint en compte que un dispositiu mòbil no és com un ordinador de Windows, que tu pots instal·lar qualsevol aplicació. Sí que pots instal·lar qualsevol aplicació, però generalment les aplicacions que instal·les provenen o bé de l'Apple Store en el cas dels iPhone o bé de Google Play en el cas dels Android, no? Per tant, se suposa que tot el que prové d'allà és segur, no? I no te vas a qualsevol portal de descàrrega de software i t'instal·les qualsevol aplicació. És una mica això.
Una altra pregunta que, bueno, no se sap, eh? Vull dir, perdona si estic fent masses preguntes, però...
No,
la qüestió és, això només afecta el mòbil o també si tenim el WhatsApp a l'ordinador també ens pot robar des de l'ordinador?
No. D'entrada és una vulnerabilitat de l'aplicació de mòbil. Normalment la gran majoria de persones quan accedeixen al WhatsApp a través de l'ordinador ho fan a través d'un navegador web. Val? O sigui, obrint en el Chrome o en el Firefox o en l'Explorer fins i tot la URL web.whatsapp.com i escanejant el codi QR que et dona l'aplicació. Per tant, aquí no hi ha possibilitat de contagi perquè el que estem fent és accedir a través d'un navegador. Sí que és veritat que existeix l'aplicació per escriptori per Windows segur, ara Mac no estic segur, però crec que també, però en principi aquí no hi hauria problema. És un problema dels terminals mòbils, de telèfons i ojo també, ojo, aquest castellanisme que m'ha sortit ara,
ojo,
cuidado, que també podia passar per tablets, no? Perquè també podem arribar, saps que hi ha alguna petita trampa per poder instal·lar WhatsApp en una tablet, bueno, es podia fer, tot i que ara, per cert, també fa un poquet que WhatsApp va anunciar que llançaria la versió oficial per tablets també, fa una setmana o 10 dies que ho van anunciar també.
Bueno, molt bé. Molt bé. Bueno, molt bé, haurem d'anar.
Sí, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí,
molt bé.
Per dir-ho d'alguna manera. Josep Lluís, altres coses que volíem explicar, i una que acabo de veure el títol ara, el guió, i això m'està interessant molt, que és... Ui, estem sentint aquí. Que és que Google t'ajudarà a decidir el que menges en un restaurant.
Sí. Bé, ja fa temps, no?, que Google, a través de Google Maps i a través de tot l'ecosistema de Google, no?, el que permet és cercar llocs per menjar, llocs per visitar, no? Si estàs en un determinat lloc, doncs es geolocalitza, no?, per dir-ho així, i te fa suggerències dels llocs on pots anar doncs, a dinar o pots fer una compra o el que sigui, no? Doncs bé, ara el que s'ha donat a conèixer també és que Google està treballant en un projecte que es diu, si no m'equivoco ara parlo de memòria, Google Lens, que el que permetrà és que l'aplicació, o no l'aplicació, Google és molt més que una aplicació, el conjunt d'aplicacions, no?, et permetin doncs, suggerir-te, per exemple, el que menjaràs de tota la carta d'un restaurant. Això està basat en la tecnologia de reconeixement d'informació a través de la càmera del telèfon, del terminal. És a dir, tu el que podries arribar a fer en un futur, això s'ha de dir que és un ecosistema que encara està en proves, no?, el que permetrà és que tu vagis a un restaurant, escanegis, o no tant com escanejar, sinó puguis posar el telèfon a sobre d'una carta, val?, i a través de la càmera el sistema el que podrà fer serà suggerir-te què vols menjar o què pots menjar, doncs en funció, també, és veritat, de totes les dades que tingui Google sobre tu, no? Per exemple, jo ara se m'acudeix que si jo estic fent servir el meu telèfon per calcular les distàncies amb les que faig esport, no? Les que vaig a córrer, i aquesta aplicació, segurament, no ho sé segur, però aquesta aplicació que faig servir per calcular això té una connexió directa amb Android, i amb un dels permisos li he donat doncs, que comparteixi la meva activitat, doncs Google sap que jo faig esport, doncs és capaç de recomanar-me en base a aquesta informació doncs, determinada dieta basada doncs, per exemple en carbohidrats, no? Doncs aquí serà una mica la potència d'això, no? Tota la informació, totes les dades, un altre cop tornem al mateix, no? A totes les dades que aquestes grans empreses com Google, com Facebook tenen sobre els usuaris i que podran fer que es desenvolupin serveis com aquest, no? Que t'ajudin a decidir a la carta d'un restaurant. Que dius, bueno, sí que és veritat que a vegades tots hem tingut una mica aquesta cosa de dir, ai, no sé què demanar, ai, no sé què fer, no sé si fer peix o carn, no?
I bé, ja. Doncs, però ara sí que hi ha moltes... Ara sí que, jo per exemple, jo ho faig, quan, abans d'escollir doncs, miro a Google, al Google Maps o al TripAdvisor, quina fila fa aquest plat concret. Aquest, mira, l'altre dia vaig anar a un lloc de Girona i no sabia si agafar un entrecot o què, i vaig buscar com els feien els entrecots en fotos que haguessin penjat els usuaris a la web... Sí. I a veure què em deia, no? A veure com
no,
era.
No, això sí. Jo he de reconèixer que això no ho faig gaire, sí que tinc molts coneguts que sí que ho fan, que per decidir-se, no tant per el menjar, sinó per al lloc en si, no?
També, doncs, exacte.
Pel preu, pel servei, per diverses coses, no? Doncs quins són els comentaris, per exemple, això, a TripAdvisor, no? D'aquest local. Però tant pel menjar, jo no ho faig, la veritat. Però sí, evidentment, clar, la cosa evoluciona cap aquí, a que, evidentment, tot sigui un banc de dades tan immens i tan gran que en base a això i en base al creuament d'aquestes dades i fent servir intel·ligència artificial, doncs si hi hagi aplicacions que siguin capaces d'arribar a recomanar-te, doncs mira, avui pel teu estat d'ànim te ve de perles, per dir-ho així, menjar això, no? Xocolata, va, postres amb xocolata, jo què sé, que avui estàs deprimit, no? Jo què sé, no? I això, el cercle s'acaba completant posant al damunt del terminal de pagament el telèfon i pagant, que això ja es pot fer, no? I ja està, no? I tot amb el telèfon i ja està, i d'aquí no sortim.
I tothom amb Google, perquè Google també ho controla.
Clar, evidentment, per suposat. Google i els bancs.
Exacte. Doncs, Josep Lluís, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé la setmana, que tinguis molt bon dia. I
fins igualment. La setmana que ve. Que vagi molt bé. Adéu.
Arribem al final del programa d'avui. De seguida arriba en Marc Clapés amb el seu Matí Capital i nosaltres amb més i millor Supermatí a partir de demà. A partir de demà, que ja serà dijous. Dijous, demà serà dijous, per tant tocarà secció de cinema amb l'Ignasi Arbat. Una secció de cinema en què, no sé si l'Ignasi és molt de sèries, però jo és que tinc moltes ganes de comentar amb algú al final, bueno, el capítol el cinquè, el penúltim de la temporada de Joc de Trons, que vaig veure ahir a la nit, i em moro per parlar-ne amb algú. No sé si l'Ignasi... De totes maneres, tampoc no ho podríem fer en antena, perquè ja faríem 1.000 spoilers i jo crec que la policia dels spoilers ens vindria a buscar. Les 8:40, 20 minuts, i arriba en Marc Capés amb el Matí Capital. Moltes gràcies a tots.